conjuntament amb el punt 24, que és la proposta d'aprovació inicial del pressupost municipal general i bases d'execució del pressupost per l'exercici 2015 i les plantilles de personal. Té la paraula el senyor Brugueroles.
Gràcies novament. Com intento fer en aquests casos, miraré de fer una presentació molt ràpida per després poder entrar en el debat si escau. Només dir que, home, que realment hi ha dades generals de la ciutat de Sant Cugat en termes de nombre d'empreses, de nombre de llocs de treball, de reducció de l'atur, etc., doncs que indicarien que la situació econòmica doncs, està millorant, diguem-ne, i també pel que fa a l'Ajuntament, no? En termes de deute, de provisions, de tresoreria, doncs que, bueno, que tenim una tendència que és molt positiva tant dins de l'Ajuntament com el que és més important, el que és realment important, és en el conjunt de la ciutat, sent molt conscients del molt que hi ha per fer i per tant estan amb tota la predisposició per intentar donar suport perquè això millori. No? Proseguim la tendència redistributiva de mirar de temperar la fiscalitat sempre dins de l'estratègia que els hem explicat doncs, moltes vegades, sobretot l'alcaldessa de l'equip de govern, no? Que és aquesta triple estratègia social, ambiental, econòmica i que es reflecteix en tota una sèrie de mesures que estan recollides al pacte i que els menciono algunes de forma resumida. No? El titular em quedo amb la idea, que és, amb la idea essencial, no? Que és que el pressupost del 2015 destinarà més recursos que mai en atenció a les persones, això que en diem de la dimensió persones del pacte, que inclou diverses partides, inclou els serveis socials, la cultura, els esports i altres. No? Però hi ha un increment molt important en aquest àmbit i el vull mencionar i el vull destacar. I també que seguint la tònica dels darrers exercicis, preveiem ja per aquest any 2015 una molt lleu rebaixa de la fiscalitat per a les famílies i els negocis sancugatencs, les pimes, etc. I aquests són dos titulars que em sembla important destacar-los i que no són titulars disruptius amb el que ha vingut passant els exercicis passats, al contrari, no? Continua una tendència que hem vingut apuntant des d'allà fa anys. Per tant, més recursos que mai en atenció a les persones, creix un 11% tot aquest capítol del pacte respecte de l'exercici precedent. Mencionar també que des de l'inici de la crisi aquest capítol ha crescut un 40%, no? I això és també coherent amb el que venim dient des de l'inici de la legislatura, de que realment l'actual situació econòmica implicava mesures que havien d'anar en aquesta direcció. Hi ha algunes dades molt destacades de l'any 2015. Una primera, perquè el seu import així ho indica, és que cal destinar 510.000 euros més al Patronat Municipal d'Educació atesa la situació de no finançament de la Generalitat de Catalunya, no finançament previsible. Això podria canviar, és veritat, podria canviar. Però ens sembla que el que és prudent és fer aquesta dotació i preveure la tesitura no improbable de que aquest reconeixement de deute per part de la Generalitat no hi arribarà. Una altra dada molt destacada són els 300.000 euros d'increment, d'aportació addicional a l'organisme autònom municipal del Centre Cultural per la Biblioteca de Ullpalleres. Una nova biblioteca és un equipament que representa una inversió important, però també un cost de manteniment important i de gestió, i per tant cal aquesta sobredotació. Però també hi ha altres partides més importants, si voleu, que ens agrada més poder-les anunciar, no? Que és com ara, per exemple, el 20% d'increment amb la dotació de beques menjador o altres increments importants amb ajuts a l'habitatge o tota la qüestió que fa referència a una situació que segurament ja no és d'extensió del nombre de famílies i de persones beneficiàries, però sí que és d'agreujament de la situació de les que ja hi havia. No? Això que estem utilitzant el terme precarització, no? I per tant, amb la intensificació de la necessitat de donar suport a un nombre de famílies que no està creixent, però que tenen una situació que amb el temps s'està agreujant. No? I això és el que dona resposta a aquests increments generals en el capítol persones i específicament en l'àmbit dels serveis socials. També vull destacar, i aquesta em fa especialment content, no? Que es pot incrementar un 5%, amb la previsió inicial del pressupost almenys, de la dimensió segona del pacte, que són les aportacions que fem a les entitats, associacions, agents socials i culturals, perquè aquesta dimensió segona era de les que més havia patit a l'inici de la legislatura, quan ens trobàvem en una situació amb la qual havíem de redirigir el rumb econòmic d'aquest Ajuntament, i per tant m'alegra doncs, poder recollir amb la previsió inicial del pressupost del 2015 quelcom que ja al mig del 2014 ja ho vam poder recollir. Dir, òbviament, que mantenim els criteris de prudència, d'equilibri, de rigorositat, de suficiència en tot el conjunt del pressupost. Pel que fa a les ordenances fiscals, ja ho anunciava al principi, estem en una tònica amb la qual l'any 2012, que va ser el primer pressupost que vaig formular com a tinent d'alcalde, vam preveure un increment de la recaptació, diguem-ne que estava 2 o 3 punts per sobre de la inflació prevista. Recordo que estàvem al 5% o per sobre a l'any 2012, i va ser l'any que també vam imposar la taxa de clavegram. I insisteixo en aquesta situació que ens vam trobar aleshores d'haver de redirigir el rumb. Ja l'any 2013 vam proposar un increment igual a la inflació prevista. L'any 2014 vam proposar un increment inferior a la inflació prevista. I l'any 2015 ho tornem a fer. Com que la inflació prevista del 15 és molt baixa, estem en una situació en la qual preveiem que recaptarem menys, és a dir, que baixem una miqueta els impostos a la ciutat. D'una forma brusca? No. Electoralista, algú dirà. Home, jo haig de defensar que no és electoralista, perquè de fet ja portem 2 exercicis preveient increments de recaptació inferiors a la inflació prevista. Quan la inflació prevista és pràcticament zero, doncs és lògic pensar que la recaptació que esperem, i que per això reduïm els tipus impositius, perquè així sigui, doncs serà lleument inferior a zero. I això també es correspon amb la tasca que s'ha vingut duent, i jo sempre ho dic perquè ho considero així, de forma molt col·laborativa amb l'oposició i amb el conjunt de les entitats representatives de la ciutat, perquè es van plantejar algunes mesures d'una certa duresa l'any 2012, que van continuar en certa mesura l'any 2013, però que estan donant els seus fruits als anys 14 i 15. I per tant, aquelles mesures que vam demanar a la ciutadania al principi de la legislatura, la realitat és que avui no són necessàries i que per tant estem en una tessitura amb la qual raonablement es pot doncs, anar perseverant amb aquesta tendència de progressiva atemperació, diguem-ho així, de la pressió fiscal que suporten les famílies i les pimes i els comerços sent covatent. No? Estic anunciant, per tant, una rebaixa d'impostos a l'estil Montoro quan ell té un deute que el té descontrolat i que és incapaç de reduir el seu dèficit? No. Estem dient que fruit de l'esforç que hem fet entre tots, que han donat lloc a una reducció molt important de l'endeutament d'aquest Ajuntament i que tenim unes finances públiques que, la veritat, estan impecables i estan millor que mai, crec que és raonable doncs, anar proposant una tendència suau de rebaixa de la fiscalitat que iniciem en aquest any 2015. Això es complementa amb un estic parlant que ho recordi d'una rebaixa mitjana del menys 0,5% en els rebuts de l'IBI, per tant és una rebaixa suau, i la resta dels barems a zero. Deixeu-me que mencioni, perquè sé que sortirà, la qüestió de la redistribució. El tipus general de l'IBI, insisteixo, donarà lloc a una rebaixa del menys 0,5% de la recaptació. En canvi, els tipus diferenciats, baixem el tipus, però encara tindran un increment del 2 o el 3% de mitjana del rebut dels tipus diferenciats. Per tant, encara aprofundim més amb el caràcter redistributiu de l'IBI, amb l'estret marge que la llei ens dona. I fent la salvetat, que ja n'hem parlat diverses vegades, de la qüestió del solar sense edificar, que el tipus diferenciat que fins ara teníem ja ha desaparegut en aquest any 2014. Acabo amb la qüestió de les inversions. Baixen 16,7 milions, un 24% menys que l'any precedent. No és perquè ho vulguem, és perquè passen dues coses. L'any 2014 teníem bastantes inversions finançades amb quotes urbanístiques amb contribucions especials. Aquest any també n'hi ha, però moltes menys. Però després hi ha una qüestió més important, que és que les lleis del ministre Montoro, i m'estic referint a la qüestió que els informem cada trimestre, que fan referència a la regla de la despesa i a l'estabilitat pressupostària, ens impedeixen, quan molt bé podríem fer-ho, per exemple, recórrer a més endeutament a llarg termini per finançar inversió. Si ho féssim, hauríem de prendre determinades mesures, un pla econòmic financer, etc. Bé, creiem que no toca fer-ho així a la brava, diguem-ne, i per tant ens hem d'autolimitar amb les previsions d'inversió d'aquest any 2015. Això donarà lloc a una progressiva reducció del ràtio d'endeutament. Crec que acabarem la legislatura doncs del 50% o per sota, i per tant diria havent fet clarament els deures.
Moltes gràcies. Grups que volen intervenir. Senyor Bruno de Salvador.
Gracias, señora alcaldesa. Intentaré ser breve, hay mucha información a dar, pero bueno, ya somos muchos. Vamos a ver, en cuanto a ordenanzas fiscales, la rebaja impositiva que se presenta es prácticamente inexistente, ¿no? El señor Brugarola cada año habla de que el IBI, si no se baja más, es porque el ayuntamiento no puede, pero el señor Brugarola también sabe bien que hay unos márgenes que sí que podría haber utilizado en los años anteriores y no se han utilizado de la manera, con la presión que se hubiera podido hacer, recibiendo la ciudadanía pues una presión fiscal del IBI pues mucho más, pues más menos dolorosa, ¿no? Y también sin tener en cuenta también el tema del incremento del IPC, que el equipo de gobierno ha jugado con esto, sabiendo que ha incrementado menos de lo que el equipo de gobierno pensó en su momento, y esto juega en beneficio de las arcas municipales. Nosotros consideramos que también con unos, en un contexto de indicadores financieros locales más bien positivos, como el equipo de gobierno ha indicado en los últimos meses, la congelación de tasas municipales y precios públicos es insuficiente. Yo creo que con valentía se podría haber hecho una rebaja más valiente y decidida, ¿no? En relación al tema de los presupuestos, en líneas generales, no hay una contención del gasto, en serio, yo creo que incluso aumenta un 1,1% más. Esto no impide reducir los ingresos, la presión fiscal, como he indicado. Y hay un tema que es para mí preocupante, que es que de los presupuestos se deriva que, sin cumplirse las competencias obligatorias, el ayuntamiento sí que realiza dotaciones presupuestarias en partidas que no tiene competencia obligatoria, y eso lo consideramos negativo. Hay un otro tema que también a mí me preocupa, que es el tema de la deuda. Es verdad que se ha hecho un esfuerzo muy grande en reducir la deuda, y hay que reconocerlo y agradecerlo al equipo de gobierno, pero es insuficiente, ¿no? Esta deuda sigue generando unos costes financieros, unos gastos financieros importantes, que menoscaban las arcas públicas, y creo que es una mala noticia la voluntad del equipo de gobierno, que anunció de no prever ulteriores rebajas significativas de la deuda, sino que prácticamente quieren mantenerse un poco ya en la línea, ¿no? Yo creo que era muy importante continuar en esa presión fuerte hacia abajo para tener una deuda más reducida. Sin ir más lejos, creo que en el presupuesto 2015 se prevé amortizar 8,4 millones y endeudarse en 8,3, con lo cual en el año 2015 el tema de la deuda quedaría a cero, ¿no? Yo creo que es una mala noticia. Más aspectos. El incremento en un 11% en atención a las personas, bueno, está bien, pero ¿qué pasa con la cohesión social? La cuestión de la justicia social, que quizás es la partida más importante del presupuesto porque afecta más de lleno a las personas, solo sube un 4,85%. Esto es así, es un dato. Yo creo que tendría que haber sido a lo mejor diferente y subir un 11% cohesión social y la atención a las personas en general un 4,85%. Sigue incrementándose el apartado de cooperación internacional, ya se ha dicho otras veces, por lo menos por mi parte, creo lo que considero un error, y se continúan dotando partidas para mi consideración no prioritarias. Por ejemplo, se incrementa en cultura un incremento del 22% en optimización de programas de artes escénicas y artes plásticas, o un 220% el posicionamiento de San Cugat como referente en poesía. Se incrementa un 43% la información institucional en medios. Esto es, para mi gusto, en cualquier caso, pues inaceptable, ¿no? Y también quisiera hablar de aspectos positivos, que los hay, y creo que es justo reconocerlos, ¿no? Se reduce la inversión en un 24%. Yo creo que es positivo el dato. Yo creo que es positivo porque una inversión controlada hace que la presión fiscal pues no aumente, y San Cugat, no nos engañemos, tiene un desarrollo que ya quisieran muchos municipios de Cataluña, ¿no? Es positivo también el incremento del 20% en becas comedor, hay que reconocerlo. Yo creo que los 600.000 euros que suponen es una noticia positiva para la ciudad, así como también la urbanización y mejora de calles y aceras, especialmente en Camburrull, en la Floresta y en Avinguda Baixadó. Eso sí, con presupuesto insuficiente, como ya dejé constancia en el Consejo de Barrio de Las Planas, ¿no? Preocupan las casi 1000 actuaciones pendientes de ejecución en materia de aceras. Yo no sé si están previstas en el presupuesto, no lo he podido deducir de los números que se me han facilitado. Y también considero un error dotar de 350.000 euros para la construcción de la guinardera. En cualquier caso, unos presupuestos que van en la línea de otros años, que no hacen un verdadero esfuerzo por la contención del gasto, que continúa apostando por partidas que no obedecen a competencias obligatorias del ayuntamiento. Pongo por ejemplo de las políticas, el destino de 71.000 euros a políticas lingüísticas o las subvenciones a las famosas entidades separatistas. Con estos planteamientos, pues cae por sí solo el voto en contra. Gracias.
Gràcies. Senyor Bea, té la paraula.
Sí. Bé, em salto els preàmbuls aquests que ens felicitem tots per haver tingut aquest any de tots junts, aquestes coses. Està molt bé, era el segon any que ho fem, però com que vull dir bastantes coses i no vull fotre cap gran rotllo, bé, ja sap l'equip d'economia que sempre els felicitem per com ha anat el procés i aquest cop no serà diferent. Nosaltres avui farem una intervenció, no serà gens sorprenent, perquè bueno, sorprenent suposo que seria que digués coses diferents de les que he estat dient fins ara, no? Nosaltres seguim pensant el mateix i la veritat és que el pressupost, doncs, en la línia del que vam dir quan vam fer el debat del compte general, que va ser el mes passat, per tant tenim la sensació una mica de dia de la marmota, no?, de tornar a parlar una mica del mateix, doncs és un pressupost millor que el de l'any passat, igual que els indicadors econòmics. No el repetiré, no repetiré els ràtios d'endeutament i tot això que tots sabem com estan i són positius. Jo una mica el que faré, evidentment, és el que em toca, és els contrapunts, no? Aquests apunts que ha fet el Carles, que n'hi ha de positius. Jo començaré amb un contrapunt, que és un contrapunt que faig sempre, però avui és més titular que mai, no? Seguim tenint més de 4.000 aturats a Sant Cugat, encara que les xifres diguin el contrari. No, aturats sense estar apuntats, eh? Ens seguim tenint i, a més, hem de comptar també la precarització. A Sant Cugat tenim és una de les ciutats amb més joves, no?, de Catalunya, segur, de l'estat espanyol, suposo que també, i no sé si sabeu la dada, més del 50% dels joves estan a l'atur i d'aquest 50% que tenen feina, la meitat no cobren el salari mínim interprofessional, que és de 641 euros i ja és dels més baixos de la zona euro, no? Per tant, potser no tenim un atur molt gran, potser és un atur diferent de poblacions properes, però seguim tenim els joves precaris i a l'atur, i els que no estan a l'atur, doncs, precaris i abocats a una creixent precarietat. Aquest és el primer contrapunt. El segon és, i veig que la gent es felicita de la dada de l'increment del 20% de beques menjador, pensem que és evident que és una dada de doble lectura, no? D'una banda, està bé perquè demostra la capacitat d'aquest ajuntament, que està més sanejat, com tothom diu, per fer més despesa social. La majoria de despesa social, penso que a vegades ho sabrem excessivament. A mi em preocupa l'augment de sol·licitud de beques menjador. No estem parlant del menjador, estem parlant de menjar, estem parlant de l'hora de dinar. Vull dir, hi ha 200 sol·licituds de beca per la roda de premsa que ha fet, que hem vist que s'han quedat sense la beca. S'augmenta la dotació, ens en felicitem, però és preocupant el fet, no? O sigui, bueno, penso que s'ha entès una miqueta. No parlaré tampoc de l'Observatori Sociològic, que estic encuriosit per saber la propera enquesta, doncs, quins percentatges seran de les persones que no poden estalviar, no? Abans teníem pràcticament 3 de cada 10 són cugatencs que pateixen per arribar a final de mes. Veiem com serà actualment. Nosaltres som del parer que la crisi no s'ha superat i aquest exemple de les beques al menjador com a cas paradigmàtic, doncs, penso que avala una mica la nostra tesi. Nosaltres, bueno, els dos contrapunts finals serien el que comentava el Carles, el capítol 2, no? Entitats, associacions, agents culturals i socials. És cert, puja un 5,08, em sembla, oi? L'any passat va pujar un 12. L'any anterior havia baixat un 20 i l'any anterior havia baixat un 12,5. Per tant, sí, ens estem recuperant, però encara no estem al nivell del 2011. Resumint, des del meu punt de vista, que es limita ara mateix als 4 anys en què estic treballant la qüestió dels pressupostos i les ordenances, doncs estem pitjor que quan jo vaig començar a mirar els números, amb aquesta qüestió. A diferència de l'Unió Salvador, nosaltres pensem que sí que és important la qüestió cultural, els agents socials, no només pel paper de cohesió i de socialització que fan a la nostra ciutat. I en aquesta mateixa línia, nosaltres vam expressar l'any passat la nostra preocupació. Aquest any hem vist que és una de les... el capítol 3, que baixa poc, baixa un 0,23, per tant, pràcticament es queda igual. doncs hi havia hagut una reducció de les ajudes a les campanyes de promoció del comerç local, no? Nosaltres vam expressar que sí que es fan coses positives a nivell de promoció econòmica, però que una de les parts que més està patint és el petit comerç local, i si no volem estar abocats a la la ciutat franquícia, doncs hauríem de ser més curosos en aquesta qüestió, al nostre entendre. Coses que canviaríem, perquè no es digui que no proposem, no? No hi ha grans sorpreses pel que fa a la línia argumental de la CUP. D'una banda hi ha les qüestions referents a l'estalvi, que seria, doncs, aquí no es posaran d'acord, i no espero resposta, No espero tampoc que se'm digui que el cartipàs de Sant Cugat és millor que altres municipis, perquè malauradament a la majoria de municipis del país i de l'Estat els cartipassos estan sobredimensionats, no? Per tant, en cartipàs, en una estructura per nosaltres duplicada entre gerencial i política, en l'assignació als submunicipals o en aquest model de ciutat rotonda que tenim, això ja ho he explicat altres vegades, per tant no enfatitzaré. Jo convido, avui estan mirant els números una mica per sobre, les propostes concretes les farem més endavant perquè ho hem de debatre en assemblea, però el tema de la neteja viària i recull d'escombraries és una petita obsessió meva i que he socialitzat a la CUP, per tant ja no només és preocupació meva sinó que és de la CUP en general, és de 7.773.000 euros, no? Jo convido i convido a sopar a qui em trobi un municipi que gasta més percentatge de neteja viària i recull d'escombraries. Jo he buscat, he parlat amb gent de 200 municipis diferents i cap té un percentatge més gran. Jo, si una persona m'ho troba, potser puc acotar-ho a municipis grans, perquè potser algun municipi petit se m'acudeix perquè és la Mata de Pere, que potser aquesta també estan així, no? Però municipis de la nostra grandària. Per tant, reduir una mica aquest... Som un país mediterrani, no som Suïssa, i el color verd ens agrada molt a tots, però podem posar grava en comptes de gespa, i això seria una mica la línia argumentativa de coses que es poden estalviar en aquesta ciutat, i es pot. Finalment, més ingressos. El tema de l'IBI, no, a mi que baixi un 0,5 i tot això, doncs em sembla anecdòtic. Sempre diem, i ho convertim en altres grups municipals, que la qüestió no és com baixa l'IBI, sinó qui paga què. I aquí té raó el Carles, aquí ho reconec. Aquí el que es posa de palès, i per nosaltres ha sigut una gran frustració a nivell de grup municipal, al veure que el marc legal és tan acotat. I l'últim revés va ser el tema de que no ens deixessin fer un tipus diferenciat pel sòl no edificat. Per mi això genera frustració i vull diferenciar el que són les crítiques a un model de ciutat de l'equip de govern i el que són les lleis més elevades. En tot cas, és evident que s'han de canviar les lleis perquè qui fa les lleis va en contra la progressivitat de manera evident i aleshores aquí podem estar discutint sobre moltes coses però no podem pagar un IBI progressiu i estarem sempre amb el mateix debat. Malgrat que nosaltres pensem que la targeta de renda que s'ha implementat en alguns municipis es podria fer, es podria intentar, i aquí sí que hi ha una petita qüestió de voluntat política. Bé, sobre el ràtio d'endeutament...
Ha d'anar acabant.
Sí? Vale, sí. Un minut, tinc?
30 segons. Sí.
Bé, és igual, no. Farem proposta concreta. Volem fer una proposta concreta del ràtio d'endeutament. Com que tenim un pressupost que voreja els 100 milions d'euros, és molt fàcilment visible, no? Un punt d'endeutament és 1 milió d'euros, aproximadament. Per tant, farem una proposta concreta de què podríem fer amb els diners que donaria de joc al ràtio d'endeutament. I ara sí que acabo, resumint, es pot voler un model de ciutat com el que tenim, que per nosaltres és opulent i per tant car, es pot voler baixar la pressió fiscal, com és una de les prioritats de l'equip de govern, al costat d'altres coses com la contenció, i es pot voler el model que tenim gerencial, polític, per nosaltres duplicat. El que no es pot voler és mantenir els tres, i aleshores, no només això, sinó que quan els mantens els tres, hi ha externalitats, hi ha conseqüències no desitjades, almenys, penso que són no desitjades, com és aquest percentatge important de la nostra població que resta al marge. Hi ha l'aparador, que és l'Smart City, la ciutat guapa, sí, maca, bonica, bona per viure-hi, però també hi ha la part darrere de l'aparador, com a tot arreu, i és aquest percentatge elevat i cronificat, com diu l'equip de govern, i preocupant que demà les beques menjador i que no pot arribar a final de mes. Per tant, hi ha marge i tenim un ajuntament prou sanejat com per ser més valents, i en aquesta línia en les propostes de la CUP, tant en ordenances com en pressupostos.
Gràcies. Senyor Calderón, té la paraula.
Gràcies. Bé, no sorprendrà ningú si anuncio que votarem en contra del pressupost i per tant seguim amb la tònica i la repetició d'altres vegades. Una vegada reiterar també les felicitacions i l'agraïment a tot l'equip d'economia i al Carles, que sempre facilita la informació en temps, forma, i sempre que hi ha un error ens ho posa molt fàcil. I res, entrar una miqueta en matèria. Primer una prèvia. Jo crec que en aquest sentit és important tenir sobre la taula el marc legal en el que ens estem movent des de fa 2 anys. Jo crec que no podem parlar d'un pressupost municipal sense parlar de l'Arsal famosa, per una banda, i per l'altra banda, de la llei d'estabilitat pressupostària, que abans el Carles l'ha mencionat amb certa recança, però lamento dir-li, senyor Brugaroles, que el seu jefe a Madrid li va donar suport. També té aquestes coses. El senyor Duran fa coses, potser si l'hagués trucat no ho hagués fet, potser. Això per una banda, una llei d'estabilitat pressupostària que a més de totes les limitacions que posa, a més fa la feina més farragosa als equips tècnics de l'Ajuntament en aquest sentit, i demana tot un seguit d'informes que no són de rebut i que al final el que haurien de fer és limitar el deute del govern central. Un govern central que el que vol és recentralitzar i acabar amb l'autonomia dels ajuntaments i altres, i bueno, que no entrarem, aquest no és el debat avui. En segon lloc, ho apunta sempre l'Ignasi, jo crec que té raó, no? L'Ajuntament de Sant Cugat té molts bons números i el pressupost també reflexa unes noves necessitats que té la ciutadania de Sant Cugat. Aviam, si no hi hagués la necessitat d'haver d'augmentar la partida de beques menjador, no? Que és com la paradigmàtica perquè ha crescut moltíssim, també s'ha de dir perquè hi ha hagut finançament extern, no, de recursos propis de l'Ajuntament, han arribat 200.000 euros del Consell Comarcal, jo crec que és just dir-ho. Si podem fer aquesta partida i la posem és perquè s'ha detectat aquestes necessitats i per tant la bona salut de l'Ajuntament a nivell econòmic no correspon amb la realitat d'una part de la ciutadania, doncs, que ho està passant malament perquè està a l'atur, perquè li costa arribar a final de mes, perquè estan precaritzats, perquè guanyen 600 euros, no guanyen 2.000, i la cosa es posa molt complicada. S'han de pagar hipoteques, lloguers, i això fa més difícil la vida diària de la gent, la quotidianitat de la gent, no només aquells més vulnerables on posem l'enfoc diàriament. No? Hi ha gent que, d'allò que diem els nous perfils de pobresa, no? Doncs d'això estem parlant. Pel que fa als ingressos, jo crec que aquí és on, i després en inversions també, és on podem trobar d'alguna manera que estem en any electoral. Ho sento, no volia fer servir, però el titular era fàcil, baixa una miqueta, ni res a l'IBI, però és una baixada d'impostos, és el que hi ha, queda un any, 7 mesos per a les eleccions municipals, i és el que toca. Aquest any sí que hem calculat les plusvàlues en virtut a la liquidació que tenim prèviament. Fins ara s'havia fet una pressupostació de plusvàlues excessivament prudent per després tenir sorpreses i veure que es disparaven els ingressos. Això és una realitat. I pel que fa a ingressos, aquells que no paguen, jo crec que, i després m'hi referiré, jo crec que els ingressos que ens han demanat de la Generalitat i el deute que té la Generalitat amb aquest Ajuntament, en una àrea molt concreta, és molt preocupant. Jo crec que en aquest sentit no podem continuar tapant les vergonyes al govern de la Generalitat i que cada any hi posem recursos, que està molt bé que els posem perquè els tenim, però cada any tapant la manca d'injecció de diners al Patronat Municipal d'Educació, doncs l'obligació és de la Generalitat de Catalunya, doncs que pagui i reclamem-ho allà on toca, que faci front a les seves obligacions. Pel que fa a la despesa, és la conseqüència de tenir un model de ciutat car, també ho apuntava l'Ignasi. Hi ha els 7,7 milions de neteja, però després li has de sumar els 4 milions de despesa en energia, li has de sumar 1,2 en recollida especial, li has de sumar 3 milions de neteja d'edificis, li has de sumar 2,5 en manteniment de zones verdes. I he agafat uns exemples molt concrets, ho sento, no és res personal, és un model de ciutat car i ho hem d'assumir, té un cost. I aquest és el cost, i a banda que no poso aquí el que ens costa tot l'equip, tots els professionals que treballen d'alguna manera per l'Ajuntament, per la ciutadania al final, no? Que estan aquí treballant a l'Ajuntament. Això també és captivitat del pressupost i això també són números i un tema de model. Això que us deia, un pressupost que és veritat que intenta donar resposta a la situació difícil de la gent. La situació, jo crec que vull fer referència a l'informe d'intervenció. Jo crec que en aquest cas el senyor interventor apunta dues coses claus, importants, des del nostre punt de vista, que són el Patronat Municipal d'Educació, que ja ho he dit, que realment vam començar tot un treball, una feina d'intentar treballar formes i canvis i no sé què, i es va quedar en el no-res, també per fer front a això. Per una altra banda, el tema Promusa. El tema Promusa, ara t'ho dic, no sé si és solvent o no solvent, però jo sé que l'Arsal diu que si torna a haver un exercici amb els números que hem presentat fins ara, ens la poden tancar. Per tant, mirem com solucionem el tema Promusa. S'ha començat a fer una tasca, que sembla que s'ha aturat en sec, reprenem aquesta tasca de que fem en Promusa. O mirem, aviam si des de l'Ajuntament podem posar recursos propis per fer habitatge. Si la Generalitat ens paga el que ens deu en educació, potser podem dedicar aquests recursos a fer habitatge. I acabant ja, hi ha clàssics de hoy de siempre. Trobem a faltar la tarifació social, una línia de subvencions per fer front a les obligacions tributàries de la gent que ho passa pitjor, i el capítol d'inversions. El capítol d'inversions sí que és la demostració que estem en any electoral. Hi ha coses que no sorprenen perquè són promeses de l'equip de govern actual, com és el pavelló esportiu, que ja saben que jo puc entendre les demandes de les entitats esportives, però jo també entenc que pot haver-hi ciutadania que no ho entengui. Entenem que es podrien prioritzar altre tipus d'equipaments, com per exemple una biblioteca central. Jo no dic que no es faci Volpelleres, però potser podríem fer una biblioteca central. I després coses com que aquest any ens gastarem 700.000 euros en parcs infantils. Em sembla una salvatjada. A mi em sembla molt bé que això sigui la ciutat dels nens, però clar, 700.000 euros, 100 milions de pessetes en parcs infantils, em sembla bastant heavy. I res més, continuarem treballant. També valorar molt positivament tot el tema de la promoció de Promusa allà a la Grífol, que surti bé i vagi molt bé, i res, continuar amb el treball, intentar construir algun tipus de consens aquí a l'aprovació definitiva, i en qualsevol cas presentarem les nostres al·legacions a ordenances i a pressupost. Gràcies.
Gràcies. Senyor Vilasenyor, té la paraula.
Bé, abans de començar, una salutació al Sant Cugat Informa, al diari de Sant Cugat i al Cugat.cat, que són els únics, excepte els treballadors de la casa, que queden en aquesta sala. Clar, davant d'aquesta voluntat de tirar endavant el pressupost, una intervenció sense ningú, la farem. Qualsevol cas, Com cada any, el pressupost municipal, el volia recordar un parell de dades. Hem parlat abans sobre l'electoralisme, la baixada de preus de l'IBI o no. Jo no diré que feu electoralisme o que el govern municipal fa electoralisme, simplement vull recordar que cada any, des de l'any 90, cada any abans d'eleccions, s'estanca o baixa l'IBI a Sant Cugat. És una casualitat, és el 100% de les casualitats anuals de l'any abans d'eleccions. També us volia recordar que des de 1990 fins a 2003-2004, entenem que encara no hem acabat, l'IBI a Sant Cugat ha pujat un 357,87%, però direu, aquest està fent trampa. Està fent trampa perquè no està descomptant la inflació. La descomptem. Ha pujat un 202,8%. Són dades que jo crec que després diem que tenim pressió fiscal i que mentim i no sé què, no sé quals, però són dades que crec que hauríem de com a mínim tenir en ment. Per tant, en aquest exercici baixem l'IBI un 0,5%, que jo crec que és adequat perquè és més o menys una possible previsió a la baixa d'una possible inflació. Abans comentava el regidor, tinent d'alcalde, que l'any passat van tenir una previsió d'inflació, o el 2004, a partir de la qual van tenir un pressupost que va baixar menys. I per tant, diguem-ne que vam recaptar més que allò que se suposava que era el cost de la vida. En aquest cas fem una previsió d'un 0,5%, i per tant, el que alguna dada posarem, en el nostre pressupost tenim una disminució respecte al pressupost de 2014 del voltant d'un 4,59% d'IBI. Recordar que aquesta disminució de recaptació d'IBI no solament és aquest 0,5, sinó aquella sentència famosa que li van dir Bielsa en el seu moment, que també ha representat, com podeu veure, una gran diferència de diners. I la pregunta clau és, en aquest pressupost estan baixant els impostos? Aquesta seria una pregunta clau. I la resposta és no, no estan baixant els impostos, un 0,5. Està baixant l'IBI, un 0,5, però no estan baixant els impostos. Per tant, us vull recordar que els vehicles puja al contrari un 0,57, l'impost de vehicles. Les plusvàlues n'ha fet esment. En Joan Calderón hem fet una previsió segurament més acurada que en altres anys, tot i que, com hem parlat diferents ocasions també en la comissió informativa, una gran venda d'un gran equipament no la saps mai, i a vegades te la pots trobar, tant per bo com per dolent, i per tant us volia recordar que els impostos total d'impostos indirectes pugen un 1,94%, i això diguem-ne que no és una opinió, és el que consta en el pressupost municipal. Els impostos indirectes pugen un 16,21%. I les taxes s'estabilitzen amb un 0,81. Què més us volia comentar? Hi ha la partida també d'increment de l'impost de construccions. Ens augmentem, per tant, partint de la base que hi haurà més construccions i, per tant, podríem dir ja s'ha acabat la crisi de la construcció a Sant Cugat, a l'Estat i a tot arreu, però en tant que es puja un percentatge important al voltant d'un 50%. També pugen en consonància, entenc, les taxes de llicències d'obres majors i menors, i també companys de Sant Cugat i companyes, que sapiguem que l'any que ve conduirem pitjor a Sant Cugat, perquè puja la partida de retirada de vehicles a la via pública. No sé si serà que farem més curses o no, però puja. I també la recaptació. També puja el clavegram, us en recordeu que també això el tenim per ja ficat a l'IBI, doncs baixa l'IBI però puja el clavegram, pugem 50.000 euros de clavegram, que no és que sigui molt, però és un 2,50% sobre la taxa que teníem pressupostada l'any 2014. Com us deia, la taxa de vehicles puja, en canvi baixen les sancions tributàries. Està bé, diguem-ne que no tindrem tantes sancions tributàries, per tant, està molt bé. Us recordo també que és un clàssic que tenim previst que cobrarem al voltant d'un milió d'euros de multes. S'estanquen les llicències de terrasses de bar, 131.000 euros. Aquí la pregunta és si no tindrem més terrasses de bar o potser els canvis en el pacte de la nit fa que no s'ampliï més. Per tant, aquí hi ha una sèrie de dubtes, com a mínim des del punt de vista pressupostari. I augmenten els uals un 3,54%. En què ens ho gastem? Ens ho gastem, bàsicament, ho ha dit el tinent d'alcalde, en les persones. Puja la partida amb un 11,13% dedicada a les persones i, com molt bé ha dit ell, el nostre municipi assumeix els impagats de la Generalitat de Catalunya, que en altres ocasions hem apuntat com potser arriba. En aquesta ocasió ja sabem que ens ho han de menjar com a ciutat. I això és una cosa molt negativa, però també una cosa molt positiva. Positiva, podem fer-ho. Negativa, home, ni està ni se l'espera el pagament de la Generalitat en tot aquest temps. Positiu també, i coincideixo amb el tinent d'alcalde, l'augment de les subvencions a entitats i associacions en un 5, encara no recuperem allò que es va perdre en el recorregut, però és un gest. Pugem una mica l'entorn urbà medioambiental, 800 euros, està bé, d'equipaments, etcètera. Coneixement i tecnologia baixem un 23, podem argumentar que part de la inversió realitzada es va fer en l'anterior exercici, i els serveis municipals en general ens baixen un 9,74. Gent gran augmenta un 0,93, imperceptible o no, però com a mínim es manté. Joventut, i també destacarem coses positives, joventut puja un 67,54%, cosa que considerem positiu. Evidentment no compartim absolutament en cap sentit la gestió que s'ha fet de la sala de concerts, però crec que era important també destacar això. Infants i família, que no família i vida, la partida té un decrement del 3,33. Bé, no sé, jo cadascú que faci el que consideri. I esport, en esport el decrement de la partida d'un 10%, regidor, tan fotut, li han disminuït la partida un 10%, hi ha un petit decrement en neteja, també tenim un decrement en 5.000 euros d'ús de la instal·lació del Col·legi Europa, silenci. Bé, algunes altres coses que podíem destacar. La nostra ciutat tranquil·la, cívica i saludable augmenta un 14%, per tant, també recordar, no està el company d'iniciativa, allò com a consigna, el dia abans de les eleccions sempre baixen els IBIs, el dia abans de les eleccions o l'any abans de les eleccions sempre es fan parcs de nens. això sempre passa, per tant, no ni bon ni dolent, simplement és una fotografia. La nostra ciutat, com deia, cívica, es queda en aquest moment. Cosa positiva, inversió de la policia local. En el regidor, diguem, tenim una inversió de 170.173 euros, ho considerem positiu i creiem que s'ha de posar sobre la taula. També puja la recaptació de les multes, entenc que no té res a veure una cosa amb l'altra. Increment important de foment i ocupació. Ho has dit també de costat, jo crec que era important, saps que no hem coincidit amb alguna de les propostes que el nostre grup ha realitzat, però en aquest tema i en el de foment d'empresa saps que sempre hi podrem treballar per intentar trobar punts de consens. Per tant, conclusió, creiem que és un pressupost continuista, un pressupost continuista que creiem que no serà el pressupost que finalment tirarà endavant. Ja sabeu la frase que dic i molt sovint l'Ignasi es refereix sobre que el pressupost està valorat, està sobrevalorat. Això és el que portem aquí. Hi haurà no sé quantes modificacions, segurament hi haurà unes modificacions importants des del punt de vista d'inversió i per tant d'endeutament, i per tant, home, no ens estressem, perquè el que portem avui bàsicament és una fotografia molt fixa, perquè el pressupost en aquesta casa, com en moltes, es fa de liquidació a liquidació, no de gener a gener. Acabem, senyora alcaldessa, perquè ja toca. Nosaltres presentarem esmenes, al·legacions, perdó, com sempre. Sé que totes seran rebutjades bàsicament perquè el període de negociació el fem una vegada aprovat la definitiva, la inicial, i per tant no té sentit. I també, com tothom sap, sabem comptar, i aquí hi ha una majoria absoluta que no necessita els vots de cap dels que estem aquí. Simplement dir-los que, com que ja sé que la rebutjaran, sí que els demano que la rebutgin, com sempre, però si hi ha alguna qüestió que la volen tirar endavant, no cal que la votin, si la tiren endavant ja tindrem prou. En tot cas, ens emplacem a l'aprovació definitiva al mes de desembre.
Gràcies, senyor Vilasenyor. Senyor Benejam, té la paraula.
Gràcies. Bueno, intentaré no entrar en partidas concretas porque si no el debate se alarga mucho y creo que con las alegaciones que presentemos, que podrá ver cualquier persona que esté interesada en ello, lo podrá valorar. Pero sí comentar cuatro pinceladas importantes sobre el presupuesto y sobre las ordenanzas fiscales. En primer lugar, valorar el aumento. Positivamente, el aumento que se hace sobre la partida de las personas, que sube un 11% y pico. Pero creemos que hay algunas de las partidas que la ordenación de cada uno de los conceptos que hay en esa partida debería reordenarse y aumentar en algunos casos más de lo que se ha aumentado y en algunos otros no se ha aumentado y habría que subirlo, especialmente en el tema de las ayudas a las personas y las entidades que se dedican al cuidado de las personas, porque hay algunas entidades que efectivamente tienen en su vida diaria un déficit de recursos para abastecer a todas las personas que necesitan de esa ayuda. Tienen que poder atender a más personas y tienen que poder atender mejor a esas personas, y por lo tanto creemos que con una mayor dotación de esas partidas se cubrirían ciertas necesidades que hoy día están al descubierto. Tenemos en Sant Cugat, ha habido una persona aquí que ha comentado que había personas durmiendo en la calle, que había unas cuantas. Nosotros no teníamos noticia de que fueran tantas, pero no sé si es cierto, vamos, pero si el número es cierto, la verdad es que es bastante preocupante. No sé. Bueno, la cuestión es que, de momento, no conocemos de casos, pero sí los hay y sí hay situaciones de que se han comentado de pobreza energética, de personas que no pueden pagar los alquileres, las hipotecas, etcétera, y que no tienen, que tienen escasos recursos si pagan esos gastos para alimentar bien a los hijos o los gastos de manutención, etcétera. Como punto muy importante también, nosotros estamos en contra, como hemos dicho cada año, de la financiación de entidades que se dedican a hacer política, pero que no están constituidas como partidos políticos. Es decir, creemos que estas entidades, o bien recuperan su actividad, ya sea cultural o de otro tipo, o de asistencia, o no piden, o no se les da dinero público para ejercer sus actividades. Porque entendemos que eso trastoca, tergiversa todo el juego político, toda la regulación política que está establecida. Hay una ley de financiación de partidos que establece claramente cuándo se puede financiar un partido y de qué forma. Y estas entidades hacen política, efectivamente hacen política. Hay alguna en concreto que su actividad cultural ahora mismo está relegada a lo mejor pues a un porcentaje bajísimo de su actividad. Y el 80% o 90% es política, entendida desde un punto de vista nacionalista, soberanista, catalanista, como se quiera llamar. Estas entidades pueden existir perfectamente, cada uno es libre de constituir las entidades que haga falta, pero no tendrían que sufragarse, no tendrían que financiarse con dinero público. Los partidos políticos son los que reciben unas subvenciones, según la ley de financiación de partidos políticos, y con eso entiendo que las demás subvenciones se tienen que financiar, autofinanciar con sus asociados o como mejor les parezca, ¿no? Por otra parte, en el aspecto, en la cuestión de los ingresos, primero, lamentar la presión fiscal, es el punto más importante, lamentar la presión fiscal que hay en el municipio. La presión fiscal, que ha ido aumentando, efectivamente ya se ha comentado en algunos por algunos compañeros de otros partidos, que la presión fiscal ha ido aumentando. De hecho, en un cálculo que hicimos hace unos días, que también con datos facilitados por la propia Concejalía de Economía, la presión fiscal ha aumentado en un 9,2%, si no hemos errado el cálculo, pero teniendo en cuenta las actualizaciones de IPC que se han ido haciendo en general durante cada año en los últimos tres, la subida acumulada es del 9,2% sumándolas, cuando en realidad, haciendo también una, mirando la variación, la inflación, la variación del IPC en estos tres años, en la mitad del año la curva del IPC ha sido hacia arriba, pero después ha ido bajando, con lo cual, pero en general, si miramos el cómputo de los tres años, ha bajado. Es decir, la inflación ha sido más baja. En cambio, hemos ido actualizando el IPC con los cálculos de mitad de año, que era cuando había el pico. Eso ha dado una subida del 9,2, pero en realidad la variación del IPC ha sido a la baja. Es decir, estamos por debajo del punto inicial en el primer año de estos tres. Con lo cual, la diferencia entre la variación de precios y el aumento de la presión fiscal es de más de un 9,2%. De más de un 9,2% si no equivocamos los cálculos, por la bajada del IPC, ¿eh? Eso, pues lógicamente, nos da la situación que tenemos hoy día, que es de suficiencia económica, de una tesorería pues suficiente, bien dotada, y que permite hacer ciertas inversiones y que permite aumentar ciertas partidas, por ejemplo la de ayuda a las personas, aunque no en la medida que nosotros quisiéramos, pero tiene su contraprestación, que es la presión fiscal que soportan los ciudadanos, ya sea en IBI o en el resto de impuestos y tasas. Lamentar también que se mantenga la tasa de alcantarillado y encima que se aumente un poquito su tributación. Lamentar también que no se hayan ampliado en mayor medida las bonificaciones previstas para las familias monoparentales, las familias con personas dependientes a cargo o las familias numerosas. También que no se haya modificado, y esta es una reivindicación que hemos hecho durante todo este año por diversas sentencias que han salido, la regulación del impuesto de la plusvalía, en el sentido de no cobrar plusvalía municipal a las personas o empresas que vendan el inmueble por debajo del precio de compra, porque entendemos que es injusto y lo entendemos porque hay unas sentencias que lo dicen. Y aún así, pues no se ha aplicado eso en la ordenanza fiscal de la plusvalía municipal. Y lamentar también, por ejemplo, que no se haya restablecido la dotación que había hace tres años, concretamente, de la partida de los fondos de libre disposición para los barrios, que continúa congelada en el año conforme la del año anterior, la de los fondos de libre disposición de los barrios.
Hem d'anar acabant,
Sí, sí. Que continúa congelada cuando
habíamos
tenido una cifra pues de 300.000 euros en algunos casos era de 300.000 euros y en el menor de los casos de 100.000 euros en algunos. Hace dos años sí que era de 100.000 euros a cada barrio, en el año 70 y algo mil, no recuerdo más. Que se vuelva a dotar esa partida, puesto que los barrios también pueden muchas veces pues tener necesidades que desde aquí a veces quedan un poco lejos y ellos desde allí pues tienen la sensación o el pálpito de lo que se necesita en aquel barrio concreto con algunas actuaciones que, en el caso de Mirasol, por ejemplo, en el que estoy yo, en el consejo de barrio que estoy yo, se ha destinado a sufragar algunas de las contribuciones municipales por obras que ha habido repercutidas a los vecinos. Y ya está, gracias.
Moltes gràcies, senyor Bruguerola, té la paraula.
Gràcies, alcaldessa. Faig, no respondré tot, lògicament, però em sembla més rellevant. Bruno, dèiem que podria haver baixat l'IBI més. L'IBI pot estar de tipus d'imposició entre el 0,4 i l'1,1. Nosaltres estem al 0,4,3. 0,4,3. Si l'haguessin baixat abans, atès que el valor cadastral, la base liquidable, puja com un 10% a l'any, ens hauríem trobat en pujades del 20, el 25, el 30 o el 40% en un sol any. Això ja ho he explicat, no ho repetiré. Que l'IPC previst, clar, l'IPC previst no el determino jo, és que el diu el Ministeri. Clar, nosaltres al mes de setembre anem a les bases de dades del Ministeri, de Funques, de qui sigui, i intentem més o menys esbrinar quin IPC hi haurà durant tot l'any següent. No ho dic jo, senyor de Salvador, i de fet li recordo que cada any, quan portem aprovació inicial al pressupost i les ordenances, ens basem en una dada que vostès la coneixen i ningú diu res. Ningú diu res, perquè és la dada oficial existent de previsió d'IPC per l'any següent. I amb aquesta dada és en la que ens hem de basar. Doncs clar, si després resulta que les previsions del Ministeri fracassen estrepitosament, com de vegades passa, doncs clar, la culpa és meva? Jo crec que no. Crec que no. Però veiem despeses que no són obligatòries. Totes les administracions del món mundial tenen moltes despeses que no són obligatòries per llei. Cohesió social només puja un 4,85. Ja voldria jo que aquesta pujada amb cohesió social poguessin fer-la totes les administracions. Sí que volia una qüestió. L'increment del 43% d'una partida de comunicació que deia és un defecte de la documentació que li hem passat en realitat. Perquè aquí el que hi ha és una agrupació de partides, però l'increment és zero. I perdoni perquè no és culpa seva que m'ho hagi tirat encara. Això és un defecte de la documentació. Senyor Bea, la precarització, jo li vull recordar, l'atur en aquest moment a Sant Cugat està baixant a un ritme del 10% interanual. Una baixada molt forta, amb matisos, hi parlaríem molt, però és una baixada molt forta. Beques menjador sense cobrir, això m'ha posat una mica els pèls de punta. Perquè, a veure, durant l'any 2014 hi va haver més sol·licituds que complien els requisits de les que estaven pressupostades. I aleshores vam fer un increment de dotació pressupostària per poder-les cobrir. I el que sí que hi ha és una sèrie de sol·licituds que no compleixen els requisits i que han quedat fora, en aquest cas no perquè no hi hagi pressupost. El que sí que li dic és que no veig l'Ajuntament en situació de no pagar ni una sola beca menjador que compleixi els requisits. Dels requisits segurament es podria parlar, però és una altra qüestió. És una altra qüestió. El ràtio d'endeutament pot pujar, sí, però ens limita la regla de la despesa i l'estabilitat pressupostària. Si el podríem fer-ho, podríem recórrer més deute, sí, però nosaltres tindríem un problema, que en el moment donat el podem afrontar, però no creiem que les circumstàncies no estan ara per fer-ho. El Joan Calderón deia allò de l'any electoral, no? Baixar d'impostos i inversions, que jo recordo, Joan, les inversions baixen un 20%. Això en un any electoral no és normal, i la baixada d'impostos, si ho dic jo mateix, però si és molt petita. El que sí que no accepto és el de tapar les vergonyes a la Generalitat. Jo crec que tots sabem d'on ve el problema. El finançament de les escoles bressol d'on venia. Ja està, no m'ho facis dir, però ja ho sabem tothom, no? I el de promoció del resultat d'explotació d'on venia, vull dir que venia d'una miqueta més lluny, no venia de Barcelona, venia de 600 quilòmetres de lluny, no m'ho facis dir. El resultat d'explotació de promoció, efectivament hem tingut un any que ha donat negatiu i ara el 2014 no pot donar negatiu i no donarà. Sí que, a veure, ho haig d'aclarir tant per el senyor Benejam com pel senyor Villasenyor. Hi ha partides en el pressupost que pressupostàriament contem que pujaran, però l'impost és el mateix, el que passa és que és la ciutat la que creix el padró, hi ha més vehicles, però l'impost està congelat, però com que hi ha més vehicles preveiem que la recaptació creixerà una miqueta més, i això passa amb diverses taxes i passa amb diversos tributs. És a dir, no hi ha ni un impost que pugi, només un, que són els tipus diferenciats de l'IBI. Tota la resta o baixen o creixen zero. I us recordo que avui també, en dades oficials, l'expectativa d'inflació per l'any que ve és baixa, però és positiva. Però bueno, ja ho veurem. Estic acabant, us ho prometo. Només per dir-vos que quan el senyor Benigem parlava de les entitats que fan política no has mencionat cap. Suposo que no estaries parlant de Societat Civil Catalana, que fa unes coses al·lucinants pels quatre socis que té. Suposo que no parlaries d'aquesta. I amb les plusvàlues veig que insisteixes en que hem d'incomplir la llei. És que sembles un radical independentista. Nosaltres no incomplirem la llei quan liquidem les plusvàlues. La llei és la que és. Entre tots hem d'instar que es modifiqui aquesta llei. No, i amb els barris només una qüestió, que hi ha dotacions puntuals extraordinàries en alguns barris, com ara, per exemple, passa amb les Planes, no? Però que en general hi ha una certa estabilitat. I un últim missatge, que no l'he dit a la introducció, que sí que notarem que hi ha any electoral amb una qüestió, que és que la mà estesa que cada any us posem no ens l'agafareu. Ja no ens la vau agafar l'any passat. Però deia en Ferran Villar, senyor, utilitzareu la majoria absoluta per no... No, però si cada any integrem esmenes que ens presenteu, cada any, al·legacions, tots els anys, i ho fem molt contents i molt orgullosos perquè moltes vegades presenteu coses que milloren el paquet econòmic. Doncs escolta, encantats de la vida. Vinga, gràcies.
Gràcies. Segona ronda, molt breu. Ell ha sigut molt breu. Com a ponent, que és del punt, 5 minuts, sí. Senyor de Salvador, senyor Bea, 3 minuts. Sí. No, si no vol parlar, no parli.
Sí, 10 segons,
li agraïm molt, eh?
10 segons per fer un elogi. La posició del Carles en 5 minuts és molt còmoda perquè li diem moltes coses, ell agafa les 4 o 5 i aleshores, com que hem dit tantes coses, pot rebatre-les. Home, que jo posi l'exemple de les beques menjador, que són moltes, com a doble lectura, no? De l'Ajuntament pot fer-ho bé, però n'hi ha un moment, i que em tregui les 200, jo he llegit la notícia a la premsa. La premsa no ho concretava. Doncs em sembla una mica de trilerisme. Per tant, el meu debat, que aquí en 3 minuts no tinc temps, serà la propera vegada i fent les propostes pertinents.
Gràcies, senyor Calderón, té la paraula.
No, per rebatre una mica sobre el pressupost d'inversions, evidentment, soc conscient que ha baixat un 24%, però també és veritat que no tenim en el pressupost d'inversions coses com aquella quantitat de zones verdes que teníem l'any passat o altres coses de tipus urbanístic que tu has apuntat abans, que has apuntat que hi havia moltes quotes urbanístiques, contribucions especials l'any passat. Són el tipus d'inversió que hi ha aquest any. Aquest any, últim any de mandat, pavelló, bueno, entendible totalment, però...
Gràcies, senyor Vilasenyor.
Jo molt breument, com que no m'ha respost res del que t'he preguntat, per tant, doncs com pots entendre, tampoc no faré cap intervenció, me la guardo per la final.
Gràcies, senyor Benejam, té la paraula.
Gràcies. Bueno, en referència a mi intervenció, que havia un punt principal també, que era sobre l'increment de l'IPC i la variació de la bajada de l'IPC i el increment de impostos, tampoc m'he dit nada. No, però no m'he hecho...
Perdoni un moment, és que ho veuen com ell ho té molt més difícil? Perquè vostès li diuen moltes coses i ell té molt menys temps que vostès per concentrar i contestar a tothom. Per tant, ho té molt més difícil. No es queixin amb el temps. Vostès tenen molt de temps per concentrar-se i tot el temps que tenen és en referència a una temàtica. Ell ha de poder seleccionar i, evidentment, hi ha coses que no li dona temps. Segueixi.
Que yo creo que más
porta
bien...
15-08.
D'acord. Yo creo que más bien lo que responde es lo que le parece el señor Rubén, que escoge los temas según cree en su orden de prioridades. Ya está. Más bien, ¿no? Bueno, el tema de los barrios, creo que ha dicho levemente que continúa igual, pero lo que pedíamos nosotros es que se incremente, que vuelva a estar como estaba antes. Es una cuestión que creo que es... Que, tanto que hablamos de descentralización y recentralización y aquí nos abanderamos, pues que los barrios tengan aquella pequeña parcela de poder que era decidir el importe, ese importe a dónde se tenía que destinar, siempre que no fuera a cosas raras. Gracias.
Gracias, señor Brugarola, es muy breve.
Como las autonomías, aquella petita parcela que abans teníem, No, escolta, a veure... El que no, jo crec que no és de rebut és dir, escolta, no, que invertiu poc, que gasteu poc en allà, no sé què, no sé quantos, i que a més hem de baixar el deute i hem de baixar la fiscalitat. Això no és de rebut. El senyor de Salvador, i vostè també, senyor Benesan, cada vegada diu el mateix. Invertim poc i ens desendeutem poc. A veure, anem a veure. Si vostès volen finançar les inversions d'un exercici amb els recursos ordinaris d'un exercici, vol dir que tindran uns impostos, perdoneu, del carajo, perdoneu, ho enteneu? Sí, sí, ho enteneu, això? La despesa ordinària, clar que es pot contenir, i és la nostra batalla, és intentar reduir la despesa ordinària per generar superàvits ordinaris per poder finançar les inversions i el desendeutament. Però si vosaltres dieu, no, no, és que tot el desendeutament és poc, i haurem de tenir endeutament zero, i per tant finançar les inversions a llarg termini amb els recursos propis d'aquell exercici, que vol dir amb els impostos d'aquell exercici, quan en realitat és una despesa que dona un rèdit a la ciutat plurianual, i per tant té tot el sentit econòmic del món que el financem plurianualment. És que tot no lliga. Tu no pots dir que ens desendeutem, que baixem els impostos, que invertim més i que tindrem més lliure a disposició. Tot no lliga, tot no pot ser. Llavors, el discurs és el de sempre, és molt senzill des de l'oposició dir això. Però, home, jo crec que has d'intentar dibuixar una cosa que tingui sentit i que, de fet, ho haig de dir, quan presenteu al·legacions, ho té, perquè quan demaneu increments de despesa, demaneu increments d'ingrés i a la inversa, i això ho feu. Doncs amb el discurs també ho hem de fer, dic jo.
Moltes gràcies. No hi ha tercer torn, ja ho sé, és que no hi és el torn, el tercer. En tot cas, per al·lusions, doncs digui, per al·lusions.
Muy amable, senyora alcaldessa. Mire, és que, senyor Bugarolas, jo no sé del Partit Popular, però jo he hablado de menos inversión. Y he dicho que es positivo que haya menos inversión. No he dicho que es positivo que haya más inversión. Entonces, yo creo que he mantenido la coherencia y creo que el señor Benjan también, pero bueno.
No cal. Gracias. Doncs ara sí, passem a la votació. Els proposo votar en primer lloc el punt 23è de l'ordre del dia, que és la proposta d'acord d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals per a l'exercici 2015. Vots a favor? Vots en contra? Doncs queden aprovades per 14 vots a favor, 9 vots en contra. 10? 9. Punt 24è és la proposta d'aprovació inicial del pressupost municipal general i bases d'execució del pressupost. Estic parlant del 24. Proposta d'aprovació inicial del pressupost municipal general i bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2015 i les plantilles del personal. Punt 24. Vots a favor? Vots en contra? 6? 7? Abstencions? Aire en contra també? Doncs 9. Perfecte. Doncs 14 vots a favor i 9 en contra. Moltes gràcies. Passem al punt 25è, que és la proposta d'aprovació de l'expedient de modificació número 18 del pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2014.